Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un minutet per les 10 del matí i de seguida parlarem amb algú que està darrere d'un projecte que vam conèixer el passat 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i és un projecte que té a veure molt amb Sitges, té a veure molt amb les dones i té a veure molt amb la recuperació de la memòria històrica. El passat 8 de març, com dèiem, vam conèixer, vam poder veure un petit tràiler d'un documental que es titula Retalls dins la foscor, i darrere d'aquest projecte, en el que d'alguna manera es vol donar veu a dones de Sitges i a través de la veu d'aquestes dones explicar la història de la vila, hi ha també dues dones, la Fabiola Llanos, que ha hagut de marxar perquè tenia una reunió i com que hem entrat una mica més tard no hi podrà ser, però sí que hi és l'Alba López. Hola, Alba, què tal?
Hola, bon dia. Bones.
Bon dia. Explica'm ara, vam saber d'aquest projecte el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona. Entenc, però, que era un projecte que ja portava un temps coent-se.
Sí, exacte. És un projecte que portava potser un parell de mesos, que vam començar a parlar amb la regidoria i que la carta de presentació la volíem fer coincidint justament amb el 8 de març, amb el Dia de les Dones. Però que, a més, és un projecte que tindrà més continuïtat, és un projecte més a mig i llarg termini, que això vam aprofitar el dia 8 de març una mica doncs, per donar-li més visibilitat i per fer aquest tret de sortida i, a més, una mica per fer aquesta crida a que tothom, aprofitant aquesta visibilitat, a que totes les dones que volguessin sumar-s'hi doncs, poguessin fer-ho i ho veiessin.
Una crida que ha durat fins ara, si no tinc mal entès, finalitza avui o aquesta mateixa setmana, no?
Sí, la idea és poder-la fer fins a acabar aquesta setmana i després ja començar amb la següent fase.
I una crida que consistia en convidar totes aquelles dones de Sitges més grans de 65 anys que volguessin, que estiguessin disposades a explicar la història, doncs a posar-se en contacte amb l'Alba i amb la Fabiola, i elles doncs enregistrarien a aquestes converses i a partir d'aquí anar creant aquest documental. Quantes dones heu enregistrat, Alba?
No, de moment el que hem fet és enregistrar a les dones amb les que vam poder fer aquell tràiler, aquella presentació que vau veure, de la que parlaves ara.
És a dir, que la Toni Magal, la Virtudes Córcoles i la Concepció Ill.
Exactament. Amb elles tres vam fer les primeres tres entrevistes amb les que vam poder elaborar aquell tràiler que li diem, o bueno, aquell vídeo de presentació. I ara el que hem estat fent tot aquest temps és a través de crides que hem publicat a l'ECU, a les xarxes socials de l'Ajuntament, a la web, bueno, una mica intentar donar visibilitat a aquesta crida perquè la gent s'assumés, amb la que encara hi som. Ara el que hem estat fent és recollir totes les dades de les dones que ens han contactat o dels familiars de les dones que ens han contactat i que tenen interès en participar. I aquesta setmana acabem aquesta fase i a partir de la setmana que ve la idea és començar a trucar, a quedar amb elles, a parlar-ne i ja a calendaritzar o organitzar les entrevistes.
D'acord. I quantes dones s'han posat en contacte amb vosaltres?
Doncs de moment tenim una quinzena. El que passa és que segurament en sortiran més, perquè hi ha algunes que s'ha posat en contacte, per exemple, una, però que ja parla d'un grup d'amigues. Jo crec que entre una cosa i l'altra segurament voltarem la vintena, però peticions tenim 15 ara mateix.
En qualsevol cas, 15, 20 veus de dones, experiències personals, que entenc que l'objectiu és aquest, que a través de la seva experiència personal poder també anar explicant la història de Sitges.
Exacte. Una mica el que volem explicar amb tot aquest documental i després amb tot el projecte en general, que després t'explicaré que no només és aquest documental, que serà una de les parts més visibles, però que també en té d'altres, el que volem és explicar a través de les experiències d'aquestes dones, posar en relleu que no només són vides... A veure, el que passa és que... A veure com t'ho explico bé. La majoria de dones... Ens passa, i de fet parlant amb moltes d'elles i amb les que ja hem contactat per telèfon, ho veus moltíssim, i vaja, és una cosa que a més, nosaltres mateixes amb la nostra pròpia experiència com a dones hem viscut, tens la sensació que la teva experiència o tot el que has viscut és una cosa com... li treus importància.
Irrellevant, no?
rellevant, sí, no, és la meva vida, és el que jo he fet, però no, no és res, no és res de l'altre món. Bé, doncs una mica el que volem amb aquest projecte és explicar-li a aquestes dones, i no només, evidentment, sinó a tothom, posar en relleu que totes aquestes experiències són també la història, però no la història domèstica, la història, la memòria històrica, una cosa com de segona, sinó que és història, en majúscules, la història, igual que és la història, doncs el canvi d'alcalde, el canvi de la història econòmica, doncs en el mateix nivell està la història també de les persones i de les dones que han fet que haguem arribat fins aquí.
Queda clar, amb totes aquestes converses que heu tingut ja amb algunes d'aquestes dones, amb també aquest enregistrament amb aquestes tres primeres dones que hem vist ja en aquest tràiler, que per cert, un petit vídeo, que és un petitíssim tast, però que ja diu molt, perquè ja veiem, parlant en aquest cas de la seva experiència professional, en aquest cas cosint totes tres, no? I ja diu molt, aquell petit vídeo ja t'explica molt de com era la vida a Sitges en aquella època, no? De com les dones treballaven des de molt joves fins que es casaven, perquè després ho havien de deixar perquè s'havien de fer càrrec de la casa, no hi havia avis que cuidessin ni llars d'infants i no tenien oportunitat de continuar treballant. No sé si us ha sorprès alguna cosa, si aquesta... Això que veiem en aquest petit vídeo d'alguna manera s'ha anat reproduint i s'ha anat repetint o s'anirà repetint amb la resta de converses?
Jo crec que sí. Jo crec que hi ha una cosa que es repeteix, que és que, que també us sentireu identificades segurament les dones que ara mateix esteu sentint això, que és que les dones tradicionalment s'han hagut d'enfrontar una doble jornada. És a dir, la laboral, moltes d'elles, és el que deies, treballaven primer des de nenes o des d'adolescents pràcticament fins que es casaven i semblava que un cop es casaven es dedicaven només a la feina domèstica perquè en aquella època, bueno, doncs s'estilava. No només és que s'estilava, o sigui, no només és que socialment hi havia una pressió perquè aquestes dones es quedessin a casa, és que fins i tot les lleis hi havia un incentiu econòmic franquista que explica molt de com era la concepció franquista de la societat, no? Perquè les dones, un cop es casessin, rebien un X si deixaven de treballar i se'n anaven a casa. Però això que en principi podria representar com un deixar de treballar i quedar-se només en l'àmbit domèstic, ojo, amb la feina que això comporta, que totes ho sabem, normalment no passava i el que es repetia és que la majoria d'aquestes dones, com veieu en el tràiler i com en realitat després parlant amb elles és una constant que es repeteix, la majoria d'aquestes dones després a casa feien feina però invisibilitzada. Feien, cosien o feien sabates o feien retalls de pell que després venien. És a dir, totes en el seu temps, bueno, lliure, dic lliure entre cometes, no? Vull dir, a la que posaven els nens a dormir... O moltes es llevaven més d'hora abans. Vull dir, bueno, doncs això, buscant el foradet entre la vida familiar i tenir la casa com elles consideraven, o com la societat d'aquella època considera que s'havia de tenir, doncs buscant temps per tenir aquest plus d'entrada de diners a casa. És a dir, que tenien dues jornades, o tres, o vés a saber.
Aquesta experiència que ha vist amb els ulls d'ara, no? En sobte, tot i que hi haurà molta gent que fins i tot encara, encara es continuarà fent, tampoc no és res tan llunyà, no? Però que en qualsevol cas sí que d'alguna manera alguna cosa que sigui petita ha evolucionat, no sé si ha explicat... Elles explicant-ho ara, que ho han viscut, i amb els ulls d'ara, no sé com ho veuen, si em fan lectura, si em fan reflexió, i si se n'adonen de l'injusta que era aquesta situació, no? En el sentit de que treballaven, però ningú els hi reconeixia que estaven treballant, ni a casa, ni feines que no fossin de casa, encara que les fessin elles a casa seva, no?
Clar, elles totes tenen una mica la sensació... que tot això que feien en el seu moment era la normalitat. Clar, el seu context era... Les seves amigues feien el mateix, les seves conegudes... El context en el que elles es movien, això era una normalitat, que tu treballessis, haguessis treballat, després treballessis a casa, a la vegada a la família... Amb el temps i amb la perspectiva, sí que moltes reconeixen que van treballar molt, clar, vull dir que han tingut una vida molt dedicada a treballar i treballar sense parar, tant amb la família com amb la feina. Però no ho veuen, vaja, de moment, dic també amb les que hem parlat, que no es pot fer norma d'això, però ho veuen des de la normalitat de que els hi va tocar això, de que la seva vida va ser això, de que el seu temps era aquest, i de fet... Té molta gràcia també que parlant-ho, moltes reconeixen en les seves netes, en les seves filles, aquesta doble jornada. I diuen, sí, jo vaig estar treballant doncs això com una bèstia des de primeríssima hora del matí fins a la nit, però també veig que no de la mateixa manera, que segurament s'ha avançat una mica o bastant, en el repartiment de feines de llar, però que igualment el pes doncs el porta la meva filla o el porten les meves netes i jo veig que elles treballen més. Vull dir que sí que va ser curiós, parlant amb elles, adonar-se de que han canviat moltíssimes coses, però que, bueno, no tantes com haurien de canviar.
La tipologia de feines que han realitzat totes aquestes dones és similar en totes elles? És a dir, estem parlant d'aquestes tasques que antigament s'associaven sempre al gènere femení, no? Cosir, planxar, netejar, la cura, sí. No? O allò de la cura dels altres, també?
Exacte. Sí, de fet, per això li vam posar aquest títol, vam buscar el títol Recosint la història, perquè moltes tenien com a element comú la màquina de cosir. Perquè per això que tu dius, perquè era un element associat al gènere femení. A més, moltes ens expliquen que, de fet, des de petites, fins i tot mentre encara anaven a l'escola, ja era normal que les nenes, quan acabessin l'escola, comencessin ja a aprendre a fer cosir, a cosir o a fer anar la màquina. I llavors moltes, com a extraescolar, diguéssim, de l'època, el que feien en sortir de l'escola era anar a aprendre a altres cases de Sitges com cosir, el que sigui, no? Algunes era pell, altres eren jaquetes, altres eren roba interior. I tot això ja amb la mirada posada, evidentment, a que un cop acabessin l'escola, o fins i tot sense acabar l'escola, amb 12, 13, 14 anys, aquestes noies ja poguessin posar-se a treballar i a portar un jornal a casa, sempre molt vinculat a això. De moment, la majoria de les dones amb les que hem parlat, clar, també aquí a Sitges hi havia indústria, això. Hi havia la Belco...
Clar, anava a dir, això també explica la història de Sitges, justament, no?
Exactament. Hi havia indústria molt important amb això, la de les sabates, la Belco, i llavors, clar, estava molt associada a les dones i, per tant, moltes de les dones van acabar passant per la Belco en un moment o altre de la vida.
Alba, i quan puguem mirar aquest documental, que s'ha d'enregistrar encara, però ja una mica amb la intuïció que teniu vosaltres, que heu parlat amb moltes d'aquestes dones, i en aquestes tres fins i tot les heu pogut enregistrar, què creus que n'aprendrem? O per què creus que ens servirà? Sobretot, i ara parlo una mica en clau feminista, sobretot a les dones del futur.
Doncs jo crec que la història, que una mica és l'objectiu que hi ha darrere de tot això, no? La història, aprendre la història, conèixer d'on venim, ens explica també qui som. És a dir, més enllà del que puguem aprendre d'ostres, doncs mira com era i m'hi veig identificada i intento canviar o no algunes coses del meu propi present, perquè si les veig que eren una injustícia en el seu moment i m'ho aplico ara, doncs a part d'aquesta perspectiva feminista, no? De dir, ostres, això ens ensenya a posar-nos també en valor a nosaltres i a veure en quin punt de tot això estem nosaltres, no? I a lluitar el que faci falta o el que sigui. Però a part d'això, jo crec que és un tema també identitari. La història ens explica qui som. I si nosaltres aconseguim, que és una mica la idea o la pretensió humilment que tenim la FAP i jo, i no només nosaltres, vull dir la regidoria i l'Ajuntament, que és qui hi ha darrere del projecte, és que si aquestes experiències, quan la gent les vegi, la gent entén aquesta categoria de que d'aquí hem arribat a on som, no? De que això explica qui és Sitges, doncs això ens permetrà també assumir com a identitat, assumir que això forma part del nosaltres, no? De la vila, de la nostra història, i per tant construir a partir d'aquí, posar les dones al mapa. Perquè passa molt en el relat històric, que no deixa de ser un relat construït per algú, no? Però que ens explica i que ens diu qui som, que les dones no hi són. En la història important, no? Com entre
sí,
cometes,
sí.
En la història que s'estudia als llibres...
No hi ha exemples de dones, és veritat.
No hi ha exemples de dones. És més, no només això, que no hi ha exemples de dones, és que el que es dona importància i el que acaba passant a la història són coses tradicionalment masculines, com això, com coses com les guerres, les lluites, tot això és el que nosaltres hem estudiat, no? Les històries de reis i les seves descendències, tot això que per nosaltres és la història de veritat, deixa de banda moltíssims aspectes de la vida que existeixen i que nosaltres en la nostra vida hi són, no? com el que tu deies abans, com les cures, com per exemple tot el tema relacionat amb l'alimentació, tot el tema relacionat amb l'àmbit domèstic tradicionalment, no? Que una mica es considera de segona i que sembla que allò no és història. Però, en realitat, si canviem la mirada, que és el que estaria bé, no?, o el que es proposa, si canviem aquesta mirada i no només ens fixem en aquesta part de la història, sinó també doncs, amb la mateixa tecnologia que fa falta per fer els aliments. Vull dir, si també obrim la mirada i veiem que tot això, que tot això que ha succeït dintre de l'àmbit domèstic també és història, doncs, bueno, una mica ampliem i la idea una mica seria aquesta, seria aconseguir donar a totes aquestes històries, experiències personals, la categoria de història de Sitges i, per tant, ampliar i tenir una mirada molt més àmplia que també faci que nosaltres donem valor a totes aquestes tasques actualment, les tasques de cura, les tasques domèstiques, els fills... Bueno.
I fer-ho a través d'aquestes veus de dones sitgetanes que no sé si algunes d'elles t'havien dit que mai els havien preguntat per això, no? És a dir, potser era la primera vegada o potser està sent o serà la primera vegada en moltes d'elles, més enllà potser dels fills o de la família, que els hi preguntin, no?, per aquestes experiències vitals.
Clar, jo crec que sí. Però és que, a més, el curiós és el que dèiem abans, que no és que la gent ja no t'hagi preguntat, és que segurament si et preguntaven, tu deies, no, res, lo normal, la vida normalíssima, no li donaves aquest valor. Quan nosaltres hem parlat amb aquestes dones o quan per telèfon hem contactat a la gent que, bueno, que estava interessada, el que hem intentat una mica explicar-los és això, perquè deien, però jo no sé molt què explicar, perquè en veritat, bueno, si només treballava, només estava després amb la família, bueno, doncs una mica la feina que volíem fer era aquesta, de dir-los, no, però és que això mateix que estàs dient, la feina amb la família, ja és important. És important no només per tu i per la teva família, evidentíssimament, sinó que és important per tothom. És una història que val la pena ser explicada i que val la pena que les generacions futures la coneguin.
Queda clar i d'alguna manera aquesta manera d'enfocar-ho per elles també reflecteix una mica com elles ho van viure i com elles s'han sentit, no? Com el que deies una mica, com si no fos important el que haguessin fet i per descomptat que ho va ser, igual que el d'elles, el de tothom, no? Però el d'elles també i d'alguna manera entenc que l'objectiu d'aquest reportatge doncs, és precisament aquest, posar veu i ensenyar la veu d'aquestes dones que també formen part i han ajudat a construir la història de Sitges. Alba, per acabar, aquest projecte, em comentaves ahir, no acabarà amb aquest, o la idea és que no sigui només aquest documental, que veurem quan surt la llum, no sé si teniu una data prevista, perquè heu de començar encara a fer tots els enregistraments, entenc que encara no, eh?
No, encara no tenim la data.
Però en qualsevol cas, la idea és que no acabi aquí, és a dir, que no es quedi únicament en un projecte o en un document audiovisual que un pugui consultar i veure en el moment en què estigui enregistrat, sinó que hi ha un pas més, oi, Alba?
Sí, la idea, com deies, és que després d'aquest documental, ara la primera fase el que farem és doncs, el que deies ara, acabar de contactar amb totes les dones, fer els registraments i després elaborar aquest documental, però el que, clar, per fer el documental haurem de seccionar molt les entrevistes i potser d'una entrevista d'una hora t'acaben sortint 10 minutets, bueno, el que sempre passa quan has de fer aquest tipus de productes audiovisuals, no? Llavors, com que considerem que és una pena perquè totes les entrevistes tenen un munt d'informació que pot ser importantíssim i que pot ser molt interessant per altres estudis posteriors o jo què sé, per altres coses, la idea és que aquestes entrevistes després puguin ser consultables també en algun tipus de format que encara no tenim concret, però que segurament apuntem a que serà doncs, en una web o potser des d'una de les webs municipals que puguin estar allà penjades totes les entrevistes o per temes o per persones i llavors que puguin ser consultables doncs, per això, per estudis posteriors o per qui vulgui mirar-les senceres.
Les entrevistes íntegres, entenc que ja sense edició, és a dir, d'alguna manera que passin, o amb petita edició potser sí, però que passin a formar part de l'arxiu històric municipal.
Exacte, la idea una mica és que formin part, això que tu dius, que formin part de l'arxiu i per tant sí que suposo que farem una brevíssima edició de tallar pues, les frases perquè no surti tota no? Allò, mínima edició, però sí, la idea és aquesta, que sigui un arxiu i que hi hagi tota la informació perquè es pugui consultar.
Molt interessant, Alba. Teniu feina per davant. Sí. S'ho gira feina.
Tenim feina, però la veritat és que és una feina que es disfruta molt i que l'estem disfrutant moltíssim i que encara ens queda per endavant, sí, com dius.
I que de la que segur que en traieu un bon aprenentatge, també en tant que dones,
I tant, i tant. No, no. Ja només amb les tres entrevistes que vam fer ja va ser interessantíssim. Després ens anàvem a casa i després ens trucàvem, me'n recordo, amb la Fabi, dèiem, ostres, ostres, que fort. Això, moltes amb les coses amb les que t'identifiques, altres que et sorprenen, però bueno, sí, se n'aprèn molt també a nivell personal.
Doncs aquest és, d'alguna manera, els interiors d'aquest projecte Retalls dins la foscor, recosint la història de Sitges que hi ha darrere l'Alba López i la Fabiola Llanos. És un projecte que neix, això sí, de l'Ajuntament, no? Del Departament d'Igualtat i de Drets Socials.
Sí, exacte.
I,
sí.
Però que se n'encarreguen elles, totes dues, i que veurem quan sortirà a la llum. De moment hi ha aquest petit vídeo que el poden trobar vostès al YouTube de l'Ajuntament. Si el busquen, el troben allà penjat i poden començar a intuir una mica per on anirà aquest documental. Però en qualsevol cas l'esperem amb candeletes. Alba, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Carola.
Adéu-siau.